Radio Vilafranca.
Molt bon dia, molt bon divendres. Som 19 de setembre i us donem la benvinguda al Penedès en xarxa. Seran 3 hores que compartirem a partir d'ara i fins a les 12 des de Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Vilafranca. Des del control central a Ràdio Vilafranca us saludem en nom de tot l'equip Toni Olivella i Sílvia Delgado. Aquest divendres sonarà d'aquesta manera. Un divendres que serà el darrer dia de tardor laborable. Dilluns estrenem, el darrer dia d'estiu, dilluns estrenem tardor. I com es fa notar aquest estiu, aquests últims dies d'estiu? Doncs aquest divendres començarà amb la meteo. El Marc Paredes ens en dirà alguna cosa d'aquest canvi de temps, d'aquests últims dies de calor, d'aquí uns minuts, i després els esports. Amb la prèvia, una prèvia molt centrada en el Vilafranca de futbol, que comença la competició, i l'entrevista avui per presentar la cursa contra el càncer de l'Arboç, que tindrà lloc el proper 5 d'octubre. A 2:15, primera cita amb l'actualitat. Són 3 per explicar com comença aquest matí de divendres als nostres municipis penedesencs. Després d'aquest primer flash, Roda d'Alcaldes. És aquesta secció on cada 15 dies conversem amb un batlle dels nostres municipis, de les dues comarques. Per estrenar secció, per estrenar temporada, ens acompanyarà l'alcalde sadurninenc, Pere Bernet. A les 10:06, a l'entrevista diària, ens acompanya Josep Ventura. Amb ell parlarem de la recerca que ha impulsat juntament amb l'Institut d'Estudis Penedesencs per localitzar el lloc on van morir alguns milicians penedesencs, com el seu besoncle, al front d'Aragó durant la Guerra Civil. A 10:45, de nou 5 minuts, a càrrec dels serveis informatius per actualitzar-nos, per saber com va aquest divendres. Els divendres, després d'aquest segon flash informatiu, agenda el detall. Avui són dues propostes musicals. D'una banda, us presentem el Vila Urbana Fest, un festival de música urbana en català que tindrà lloc a Vilafranca el proper 27 de setembre, la setmana que ve, per primera vegada. Ens ho expliquen els seus impulsors, l'Abel Cruces i l'Oriol Calmet. I de l'altra, no haureu d'esperar tant, perquè aquest diumenge a Llorenç del Penedès se celebra el Llença't. En parlarem amb un dels organitzadors, el Jordi Manyer. Els divendres, a les 11 i pocs minuts després del butlletí, parlem de cinema amb el Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca. Repassem la cartellera, les estrenes més destacades. Avui també parlarem d'aquest inici del Festival de Sant Sebastià, de pèrdues destacades que hem tingut aquesta setmana, com un gran de l'escena, com és i ha estat Robert Redford, i també de la pel·li nominada als Oscars, ha estat Cirat, finalment. A 11:45, últim flash informatiu del matí. Escoltem atentament com acaba aquest divendres a casa i la previsió pel cap de setmana i entomem la recta final del divendres. I els divendres d'aquesta temporada acaben amb Territori Penedès. Aquesta proposta on descobrim equipaments, patrimoni, tant material com immaterial, festes de quilòmetre zero. Avui anirem fins a Moja.
del temps.
Fa calor, però calor d'estiu i estiu, de ple estiu, i això que s'acaba l'estació. Aviam què hi diu a la meteo el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Encarem el cap de setmana i també els darrers dies d'estiu amb un ambient de plena canícula, perquè, de fet, tindrem temperatures bastant altes, sobretot avui, demà, i diumenge tindrem aquest canvi. Per tant, aprofitem aquells que els agradi les altres temperatures i l'estiu, perquè tot això es va acabant. Aquest cap de setmana encara tindrem bonança, temperatures superiors als 30 graus. Serà un cap de setmana, una primera part del cap de setmana, per anar a la platja, perquè a més tindrem xafogó, temperatures càlides, insisteixo, del mes d'agost, i amb un cel bastant assolellat, sí que amb la presència d'alguns núvols, que avui es mantindran durant tot el dia i demà també, però atenció, perquè tot això a partir de diumenge anirà canviant. Tindrem un fort canvi de temps que es traduirà, per una banda, amb una forta baixada de les temperatures. Per tant, s'acaba l'estiu, literalment, amb totes les seves formes, perquè entrarem a la tardor a partir del dilluns al vespre, i això es traduirà, com deia, amb una baixada de les temperatures i amb precipitacions. La tardor entrarà per la Porta Gran i haurem d'estar pendents, sobretot, de les pluges. Unes pluges que podrien ser, o poden ser, ja ho podem anar concretant, bastant intenses i generals en forma de tempesta. Penseu que tenim un mar molt calent i això és l'aliment i el combustible ideal perquè generin aquestes tempestes localment intenses. Això seria diumenge i dilluns. Dilluns, dimarts de la setmana vinent, ja us donarem tots els detalls, però serà quan notarem aquesta clatellada tèrmica amb valors bastant superiors, inferiors, volíem dir, pel que tocaria, i amb precipitacions força continuades, com a mínim diumenge i dilluns. La resta de dies sembla que el temps s'anirà estabilitzant, però amb temperatures bastant per sota del que tocaria, i amb fresca i amb ambient de plena tardor. Un canvi de temps brusc que arribarà a partir del diumenge. Això és tot, bon cap de setmana.
Els esports.
La prèvia esportiva és una de les nostres cites ineludibles dels divendres i ens ajuda a arrencar amb bon peu al matí. Uns minuts que, a més, ens serveixen per acostar-vos una entrevista que avui ens permetrà descobrir la novena edició de la cursa contra el càncer de l'Arboç. Abans, però, anem a Ràdio Sant Sadurní, on ens espera l'Eli Jiménez per apuntar-nos una cita esportiva destacada d'aquest cap de setmana. Bon dia.
Molt bon dia, doncs tornen les prèvies esportives dels divendres i ho fan de moment amb poc moviment, i és que encara, de fet, no han arrencat totes les competicions. Les que sí que ho fan aquest mateix cap de setmana són les futbolístiques, per això aprofitarem per agendar-vos la cita penedesenca del cap de setmana, la del Vilafranca, que aquest cap de setmana arrenca la temporada. Ho farà demà mateix, a les 4 i 5 de la tarda, al Municipal d'Esports de Manlleu, en la primera jornada de la Lliga Elite. I fet aquest breu apunt en clau de prèvia, anem ja amb l'entrevista, una altra cita que no pot faltar els divendres en el nostre bloc esportiu. Uns minuts que avui ens duran fins a l'Arboç, on el 5 d'octubre se celebrarà la novena edició de la cursa contra el càncer. Per saber-ne tots els detalls, marxem ja fins als estudis de Domens Ràdio. Lourdes Meroño, molt bon dia.
Bon dia, Eli. Doncs qui m'acompanya per explicar-nos-ho precisament és el regidor d'esdeveniments esportius, que és el Miguel Ángel del Río. Molt bon dia, Miguel Ángel, com estàs?
Hola, bon dia, Lourdes, què tal?
Quant de temps sense escoltar-te?
Pues sí, la veritat que sí. Ens veiem aquí a la ràdio pues, de cursa en cursa, no?
Totalment. Ja fa uns dies que es va fer la darrera i ara tenim una part davant que és molt important, que aporta moltíssimes edicions, com és aquesta cursa contra el càncer que comentava l'Eli. Quants anys ja fa d'aquesta cursa?
Pues mira, aquesta és la novena.
Novena.
Hauria de ser la decena, però el Covid la va frenar i, bueno, un guany compliríem 10 anys de projecte i, bueno, serà la novena. Ja, l'any que ve ja farem el 10 aniversari i arribarà.
Miguel Ángel, com va sorgir la idea de fer aquesta cursa? Perquè la veritat és que l'Arboç no era un municipi que fes gaires esports, que jo recordi, clar, ja han passat 10 anys, però no era un municipi molt donat a fer aquest tipus de curses, oi?
La veritat que no, aquí teníem, bueno, teníem recent començat el projecte del Trail de l'Arbós, vale? que ho van iniciar un grup de persones arbosenques i en col·laboració de l'Ajuntament. I va ser el 2015 quan vaig entrar a regidor que vaig intentar pues, donar una mica d'impuls a el que serien els esdeveniments esportius i posar l'Arbós en el mapa en el que són els esdeveniments. I bueno, ara tenim la cursa contra el càncer, tenim la cursa BTT, que enguany la volem tornar a recuperar, tenim la Sant Silvestre i el trail, que enguany ja fa des de l'any 2019 que organitza l'Ajuntament en col·laboració del Club Esportiu Arbós.
Quina valoració en fas, Miguel Ángel? Perquè la veritat és que es diu ràpid 10 anys, 9 en aquest cas per la pandèmia, però tu que has anat veient aquesta evolució des de la primera a aquesta novena edició, com ha estat?
Bueno, la veritat que sempre m'he quedat bocabadat, molt sorprès per la reacció i la bona acceptació per part de la gent, de l'Arbós i els voltants. Vale? Sí que he de dir que enguany ja hem mirat les estadístiques perquè ara mateix només queden 20 dorsals i estem a 9 dies per tancar les inscripcions.
Déu-n'hi-do.
Queden només 20 dorsals per tancar les inscripcions online. A banda d'això, reservarem 20 dorsals més per fer inscripcions presencials el dia d'abans de la cursa, vale? Però en total ens queden 40 dorsals, amb la qual cosa si això ho arribem a omplir, tindríem 520 persones col·laborant i participant per la causa.
Seria l'èxit més gran, no?
Seria l'èxit més gran, sí. L'any passat vam arribar a 500 i, bueno, enguany vam decidir quedar-nos amb unes places limitades a 500 per també intentar garantir que tot vagi bé. I, bueno, pues el que volia dir abans que era que, bueno, que de totes les inscripcions que tenim actualment, el 52% són gent de l'Arbós.
Uau.
És a dir, l'Arbós està implicat al 100% amb la causa i són molts, molts caminants. O sigui, tenim 250 caminants o així, ara mateix. I la resta són corredors i curses infantils, perquè les curses infantils ara mateix tenim 35 o 40 nens i nenes que faran les curses infantils únicament, però com a dada, i molt important, és donar-li una mica de veu a que hi ha 31 famílies que s'apunten a complir. És a dir, hi ha 31 nens i nenes que s'apunten a la caminada i que després faran la cursa infantil. És a dir, ja portem gairebé 70 nens i nenes per aquesta cursa. Wow. I van començar poquet a poquet. I ara pues, és una jornada lúdico-esportiva, familiar i, bueno, estem molt contents de la resposta de la ciutadania.
Tu imaginaves quan vau decidir fer aquesta cursa?
La veritat que no. La veritat que no. Ara sí que és veritat que, bueno, sempre pues, l'ambició, no? Dius, o sigui, vull mantenir, no? Va costar molt perquè l'any 2020, a l'haver-hi el parón, bueno, l'any 2019 teníem 400 i una miqueta, 400 i poc, i després el 2021, 2022 i 2023 va costar, bueno, vam estar entre les 350 i 400, però va ser l'any passat quan vam donar l'impuls i va ser l'any passat quan vam fer el rècord històric de participació, que enguany sembla ser que ho tornarem a batir, a batre.
Déu-n'hi-do. Important, el que comentes. Una cursa que té aquesta vessant solidària. Explica'ns una mica, lògicament tenim clar que és contra el càncer, però va destinat a algú, no? A
sí,
una associació.
Que això va destinat al projecte La Casa dels Xuclis, de l'associació FANOC. La Casa dels Xuclis és una casa que dona suport de descans i suport psicològic a les famílies dels nens i nenes que estan hospitalitzats a l'hospital, a Barcelona. I, bueno, la col·laboració de l'Ajuntament, que és la compra de 500 bosses a l'associació. Comprem 500 bosses amb un valor de 2.500 euros, és a dir, que del preu de la inscripció que aporta cada participant, vale, es destinen 5 euros, dels 14 euros pels caminants, 5 van destinats a la compra d'aquesta bossa, i és en aquesta bossa en què ells reben una part important de les, dels seus ingressos, sumat a tots els altres esdeveniments que fan arreu de Catalunya, doncs per poder sufragar despeses d'aquesta casa, que és la casa que és primordial perquè la gent que viu lluny de Barcelona es pugui hospedar i pugui descansar i pugui tenir suport de, dels professionals i la resta de les famílies que comparteixen la mateixa mala experiència de tenir un nen o una nena hospitalitzats.
Doncs sí. I a més, aquest any l'acte va dedicat a un edifici de l'Arbós, no?
Sí, enguany, bueno, s'ha tornat a obrir la Giralda tots els dissabtes. He de dir que el Grand Prix ha fet un impuls impressionant quadriplicant les visites i va començar el mes de juliol la visita de la Giralda els dissabtes. I com a dada, pues, bueno, el primer dissabte van haver 19 persones, el segon dissabte van haver 26, el tercer dissabte van haver 40 i pico, i ja després de l'edició del Grand Prix, a la setmana següent 70, a la setmana següent 95, sí, ha sigut una avalanxa de gent que, bueno, sortir per la tele, a Televisió Espanyola, ens ha donat una gran empenta. Llavors, bueno, vam parlar amb el propietari de la Giralda, el senyor Camino, i, bueno, vam voler posar la Giralda en un lateral de la samarreta per visibilitzar-la i també dir que els participants i acompanyants el dia de la cursa podran visitar la Giralda, el que és la part de baix, la part del pati dels lleons, el saló de l'ambaixador, els jardins, tot el mirador, tot allò estarà obert gratuïtament per a les persones que vinguin a fer el 5K.
Déu-n'hi-do.
Ja sigui a caminar, ja sigui a córrer, o ja sigui a fer les curses infantils.
Precisament t'anaves a preguntar que ens expliquessis quines modalitats hi ha en aquest any, en aquesta novena edició.
Pues mira, les curses infantils és el que ha anat evolucionant. Vam començar fent el mateix que estem fent ara, curses infantils de 200 metres, 400 metres i 600 metres, amb sortides a la Rambla Gener, una volta, des de la Rambla fins al carrer Major són 200 metres, més o menys, per més petits, educació infantil. Llavors ja el que és l'educació primària, primer, segon, tercer de primària, seria una volta a la Rambla i després la recta fins a la plaça de la Vila, més o menys aproximadament uns 400 metres, i la cursa més gran de la cursa infantil són dues voltes a la Rambla i encarem ja cap a la meta, són uns 600 metres aproximadament. Uh-huh. Llavors, bueno, després vam innovar i vam fer una cursa colos, familiar, ¿vale? Sí. Va estar, era un quilòmetre, i bueno, tot això, bueno, va ser un parell d'any o tres, i després vam decidir tornar a fer la modalitat principal, que és la originària, i estem ara mateix, bueno, ja dic, 70 nens i nenes participaran en aquestes curses per un preu de 5 euros. Tenen la seva samarreta, la medalla, el tallament, bueno, la peça de fruita, l'aigua, sorteig de regals.
Sí, perquè els sortejos són importants, en aquesta cursa.
Sí, la veritat que sí. És una tema que també tots els participants es queden fins al final, a veure si es toca alguna cosa, si es toca qualsevol cosa d'algun establiment col·laborador d'aquí de la vila, algun pack de vi... Bueno,
hi ha moltíssims etcètera, col·laboradors, en aquesta cursa. La gent s'hi volca.
La veritat que sí, estem molt contents.
Escolta, acompanyats novament per Athletic Events, en aquest cas, i la promoció d'aquesta samarreta Team Energy, que ja va finalitzar, no?
Sí, aquesta promoció, bueno, ha sigut una mica, crec que la causa de tenir tant d'èxit, fer una promoció inicial. Bueno, vam obrir inscripcions quan faltaven 6 setmanes per poder inscriure's, i són 6 setmanes d'inscripcions obertes. Les 3 primeres setmanes era la promoció de la samarreta, i tot just el divendres abans, 2 dies abans, portàvem 200 inscrits, més o menys.
Déu-n'hi-do.
Però és que aquell cap de setmana, dissabte i diumenge, tothom apuntant-se, i vam tenir doncs, 400, més o menys 400. O sigui, gairebé tothom tindrà la samarreta de la promoció. Uh-huh. I és a partir d'ara que hi ha qui s'apunta, ja estem fora de promoció, les inscripcions finalitzen dintre de 9 dies, el 28 de setembre, aquest diumenge no, l'altre, i qui s'esperi fins al final només podrà apuntar-se amb els 20 dorsals presencials que tindrem el dissabte previ a la cursa.
Escolta, Miguel Ángel, quin és el recorregut que es farà en aquesta 5K?
Pues el recorregut és el mateix, portem les 9 edicions fent el mateix recorregut, són 5 quilòmetres, és un circuit urbà total que passa per tot el perímetre de la població, 5 quilòmetres clavats, ben mesurats, i bueno, passa pel costat de la Giralda, després va cap a la zona de l'Institut, després va cap a la zona de Col·legi i Residència, després torna a baixar cap a la plaça de Catalunya, fa tota l'avinguda Penedès, baixa per l'avinguda Tarragona fins a les pistes de pàdel, i puja per la carrer Rei Pere I per davant de la pizzeria Tomi, cap amunt, i llavors ja la Rambla, i casc antic, i 5 quilòmetres.
Déu-n'hi-do.
Els primers quilòmetres es pot córrer molt, el quart quilòmetre és un quilòmetre una mica de pujada, sobretot la pujada de l'edifici que d'aquí del Col·legi Residència, ¿vale? I és una pujada una miqueta més forteta, però bueno, i llavors a partir d'aquí l'últim quilòmetre ja és carrer Muralla, carrer Jussà i carrer Major cap amunt.
Déu-n'hi-do, Miguel Ángel, doncs només desitjar-vos, com sempre, que vagi molt i molt bé. La veritat és que els números parlen per si sols, que heu tornat a batre rècord en comparació amb l'any passat, i res, que els que s'hagin quedat sense dorsal, que recordin que el dia abans, el dia 4 d'octubre, podran apropar-se al pavelló, al pavelló o no?
A l'auditori.
A l'auditori, perdó, ara m'he anat de lloc. A buscar-lo, a veure si tenen sort, i res, que moltíssimes gràcies, com sempre, que estarem molt atents a les pròximes curses que feu des de l'Arbós.
Abans que m'has dit les modalitats, ja està la cursa 5 quilòmetres, la caminada 5 quilòmetres, i els nens i nenes que s'apuntin a la caminada poden participar gratuïtament a les curses infantils, poden fer un doble esdeveniment, ¿vale? Perquè els horaris són compatibles. Uh-huh. I donar les gràcies a Club Esportiu L'Arbós, que és el club que és el motor d'aquest esdeveniment, és el club al qual jo també pertanyo. Club Esportiu L'Arbós, organitzem totes les curses del municipi amb col·laboració de l'Ajuntament, i sense el club i tots els voluntaris, que arrosseguem gairebé 40 voluntaris entre els propis voluntaris nostres i la Protecció Civil i la policia local, és el que fa que garanteixi l'èxit d'aquesta prova i que la gent torni a l'Arbós, la gent li agrada molt.
Perfecte, Miguel Ángel.
Ben alt.
Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Vinga, però moltes gràcies, Lourdes.
Adéu.
Va tornant mica a mica, progressivament, la competició, i nosaltres els divendres recuperem aquesta prèvia, avui encara de mínims, i el que no faltarà mai és l'entrevista, aquesta conversa per donar a conèixer activitats esportives en clau Alt i Baix Penedès. Ara ens encaminem cap al flaix de notícies, seran 5 minuts per posar-nos al dia, escoltar atentament què ens expliquen els companys dels serveis informatius, i després tornem a 9:45 amb l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. UGT adverteix que el desgavell de Rodalies comporta greus costos pels treballadors en els trajectes a la feina. El combustible, l'aparcament, els peatges, el manteniment dels vehicles i l'amortització són costos directes que paguen les persones treballadores i els indirectes les hores que dediquen a viatjar i, per tant, deixen de treballar. De mitjana, a Catalunya es dedica una mica més de 4 hores setmanals als trajectes, segons l'estudi fet a partir de milers d'enquestes fetes per l'Autoritat Metropolitana del Transport al 2023, però l'Alt Penedès es troba entre les comarques amb xifres superiors a la mitjana, amb 10 hores dedicades als trajectes setmanalment. Des del sindicat apunten directament als trens de Rodalies com a desencadenant de l'augment del vehicle privat. A banda dels costos econòmics, la conseqüència més greu de la mobilitat laboral són els accidents. 33 persones van morir l'any passat anant a la feina en vehicle privat a Catalunya. La Bisbal del Penedès ampliarà l'edifici nou de l'escola Ull de Vent amb recursos municipals. La Bisbal del Penedès ampliarà l'edifici nou de l'escola Ull de Vent. Ho farà amb fons municipals després d'estar durant molts anys reclamant a la Conselleria d'Ensenyament que ampliï l'escola, però sempre se'ls hi ha transmès que hi ha altres prioritats més necessàries o urgents, segons expliquen des de l'Ajuntament. Per tot això s'ha decidit tirar endavant ara aquesta ampliació des del consistori. Mitjançant un comunicat, l'Ajuntament exposa que al poble hi ha dos edificis escolars d'un mateix centre, l'edifici nou i l'edifici centenari. Això suposa que els nens d'I3 a tercer vagin a l'edifici nou i els alumnes de quart a sisè de primària facin classes a l'edifici centenari. Aquesta situació genera dificultats tant per l'alumnat com per al professorat, que ha de fer sortides per desplaçar-se d'un centre a l'altre, la qual cosa dificulta la gestió del temps i suposa problemes de coordinació amb els altres mestres, així com dificultats per a l'ús de determinades aules o material. A més, el menjador escolar està situat a l'edifici nou, amb la qual cosa l'alumnat que fa quart, cinquè o sisè i utilitza aquest servei ha de traslladar-se a l'altre centre cada migdia per poder dinar. També hi ha molts casos en què els infants d'una mateixa família van a edificis diferents i això també suposa una dificultat a l'hora de portar-los o anar-los a buscar a l'escola. Sant Sadurní consolida la recuperació en la recollida selectiva de residus. Segons les dades anuals de l'Agència de Residus de Catalunya, Sant Sadurní va assolir el 2024 una xifra de reciclatge del 80,29%. Aquestes dades consoliden la recuperació del municipi amb 3 anys seguits d'increment de la recollida selectiva després que el 2021 es registrés el mínim històric amb un 66,3%. Aquest percentatge representa un augment de gairebé 5 punts i mig respecte a l'any anterior i de 10 punts més que el 2022. D'aquesta manera, el municipi es torna a situar en nivells similars als de principis de la dècada passada, abans d'un període de progressiu declivi. La vila continua així avançant molt per sobre de la mitjana de recollida selectiva a la comarca i a Catalunya, que es manté en valors més baixos, amb un 46,4% i un 47,11% respectivament. I acabem explicant-vos que dissabte hi ha l'oportunitat de visitar la capella romànica de Sant Valentí de les Cabanyes. Una de les visites guiades d'interès programades aquest cap de setmana pel Patrimoni de l'Alt Penedès ens porta a les Cabanyes, on aquest dissabte s'organitza en 2 torns una visita guiada per la capella de Sant Valentí. El primer torn començarà la visita a les 11 i el segon a les 12. L'església romànica, antiga parròquia de Sant Valentí de les Cabanyes, és el lloc històric de major interès del municipi. Malgrat hi ha vestigis d'un edifici anterior, l'església es va construir al segle XIII. Posteriorment, es van afegir capelles als laterals de la nau principal i es va refer el campanar de cadireta. Un dels atractius de la visita és poder veure les pintures murals que es conserven en aquesta església, que daten de finals del segle XIII i principis del XIV.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 9:15.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Inaugurem avui aquesta primera roda d'alcaldes de la temporada, la secció que, setmana sí, setmana no, ens permet posar-nos al dia de l'actualitat dels diferents municipis de l'Alt i el Baix Penedès de la mà dels seus alcaldes i alcaldesses. I avui farem la rentré amb el batlle de Sant Sadurní i l'Eli Jiménez.
Com bé dius, el que inaugura la roda d'alcaldes d'aquesta vuitena temporada del Penedès en xarxa és l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé.
Tornar a començar, iniciar curs polític, curs escolar. Comencem per aquí, si et sembla, com ha anat aquest inici de curs en els dos sectors?
El curs polític, de fet, no ha deixat mai d'aturar-se, fins i tot el mes d'agost hi ha hagut activitat perquè estàvem a la prèvia de les fires, s'havia d'acabar de tancar-ho tot. El curs escolar ha començat molt aviat, no? Diuen els docents que abans es començava el dia 15 i ara doncs, comença tot abans. Ha sigut un dia plujós, però no hi ha hagut cap mena d'incidència i des d'aquí desitgem que el curs hagi començat molt bé tant pels alumnes com pels professors i professores.
Pere, aprofito per preguntar-te per la instal·lació dels ventiladors. Fins a 72 ventiladors s'han instal·lat en les dues escoles públiques del municipi, a la Pau i al Jacint Verdaguer. Explica'ns una mica això, perquè en els darrers dies, des que es va informar, la gent n'ha parlat molt.
La gent ha fet els números que podríem dir el cuento de la lechera, no? Mm-hmm. 15-18.000 euros dividit entre 72, surt un preu de 250, però no és això. De fet, els ventiladors, el cost del ventilador ha estat el més econòmic de tota aquesta inversió. Aquí hem de pensar que s'han hagut de fer 72 línies elèctriques, 72 punts de llum, 72 connexions. Hi ha hagut una feina ingent de lampista, no?, d'electricista, que és el que realment ha pujat els diners. Els ventiladors, penseu que no es pengen el primer endoll que trobes a l'aula, sinó que s'han hagut d'habilitar endolls nous a l'alçada que marca la normativa per poder posar aquests ventiladors.
De fet, el tema de la calor a les aules és un tema recurrent, se'n parla moltíssim, i no només aquí a Sant Sadurní, a la resta de Catalunya, i se'n està parlant moltíssim en aquest inici de curs especialment calorós, i aquesta instal·lació, gràcies a aquests 18.000 euros de l'Ajuntament, ajudarà i molt als alumnes en aquest inici de curs, i sobretot recordem que el mes de maig ja comença a fer força calor a les aules.
Efectivament, aquí el que també ha de quedar clar, que aquesta inversió que ha fet l'Ajuntament no ens correspon als municipis fer-la, correspon al Departament d'Ensenyament. Què passa? Que el Departament d'Ensenyament no dona l'abast. No dona l'abast perquè hi ha molts centres que estan en la mateixa situació que els nostres i, bé, nosaltres sí que vam fer la sol·licitud d'aquests ventiladors i se'ns va dir que no hi havia estoc, que per Sant Sadurní aquest any no n'hi havien. Evidentment, nosaltres hem prioritzat el benestar dels alumnes i dels professors i hem hagut de fer aquesta inversió amb el previ acord amb el propi departament. Mm-hmm.
Pere, aprofitem ara també, ara que ja hem paït una mica les fires i festes, tot i que res, fa una setmaneta que les vam deixar enrere. Quin balanç en fas?
El balanç global és positiu. Els actes han estat plens, hi ha hagut esdeveniments per tots els col·lectius, des dels més petits als més grans. Crec que s'han programat unes fires amb molt de criteri, intentant mantenir aquest equilibri tan complicat entre l'oci, el descans, els dies festius, els dies laborables, l'inici del curs escolar. Crec que aquí s'ha fet un esforç per part de la regidoria per intentar mantenir doncs, tots aquests àmbits coberts. És cert que hi ha hagut un col·lectiu queixós, no?, pel tema dels horaris, però al final la reflexió que fem és que dels 5 dies de fires, 3 acaben a les 5-6 del dematí i 2 acaben a les 3, crec que és suficient. Hi ha pocs municipis, diria que a Catalunya, que tinguin tants dies on s'acabi tan tard. Recordem que fa molts anys només hi havia un dia que s'acabava a les 6 del dematí.
sempre hi ha un sector crític. Aquest any especialment potser l'hem sentit més i l'hem vist més. I també, Pere, vull preguntar-te per aquesta controvèrsia amb la filoxera pel que fa a tema paperassa.
No és ben bé tema paperassa, és una cosa de sentit comú, que quan l'expliqui tothom ho entendrà perfectament. Un dels requisits imprescindibles per poder portar elements de foc és estar en una situació, en unes condicions de tensió al 100%. Si es consumeix alcohol o altres substàncies, aquestes condicions baixen. Llavors, la Junta de la Filoxera, amb molt bon criteri, va demanar als seus participants que en el moment de petar doncs, les filoxeretes, la filoxera gran, els ceps, doncs, no es podia haver consumit abans. Simplement això, que tothom ho entén perfectament, doncs aquí va haver doncs, certa polèmica perquè algú considerava que no era necessari anar a serè per petar els elements de foc. Després quan passen coses, que alguna vegada passa, no? Que es crema un balcó, que es crema un altaveu, les assegurances miren cap a un altre cantó si la persona que està portant aquest element de foc doncs no està en les condicions òptimes per portar-lo. És una cosa de sentit comú que no entenc on està la polèmica i en aquest sentit jo felicito a la Junta de la Filoxera per haver pres aquesta decisió. De fet, a l'Ajuntament ja fa anys que ho fem això, per exemple, en les cavalcades dels Reis. Tots els tractoristes i tots els participants que utilitzen elements que puguin arribar a causar perill, doncs els hi fa un control d'alcoholèmia abans de començar. És que és de sentit comú, no hi ha més.
Sentit comú, com bé comentes. Apuntat a això, Pere, entrem ja en matèria. Parlem del darrer trimestre d'aquest 2025. Explica'ns què vindrà, què té l'Ajuntament en...
Aquest trimestre del 2025 hi ha un seguit de projectes d'obres que s'han de dur a terme amb data límit a principis de l'any 26, com són, per exemple, el camí ciclable al carrer Rocabruna, que connecti doncs, Sant Sadurní amb els camins ciclables del municipi de Subirats i, a més, especifiqui una mica el que és l'entrada de vehicles venint de Vilafranca. Això és un. Després, la substitució de la coberta de fibrociment i la instal·lació de plaques solars al magatzem de la brigada. Després, bueno, hi ha hagut els ventiladors, hi ha hagut els tendals, tant a les escoles com al carrer, que això ja està finalitzat. Tenim també l'arranjament de les voreres, en aquest cas carrer Tarragona i Cruïlla amb mestre Antoni Torelló i carrer Barcelona. Aquest es fa a través d'un acord marc amb l'ACM, és una inversió de 250.000 euros. I em deixo... Quina em deixo?
La grada de la Fasina.
La grada retràctil de la Fasina, que ens permetrà tindre un petit espai amb una capacitat de 250 persones pel 80-90% dels actes que es fan aquí a Sant Sadurní.
De fet, si hi ha un projecte del que se n'ha parlat més segurament pel que fa inversions que de la resta justament d'aquesta grada a la Fasina... Sant Sadurní, ho diem una i una altra vegada, no té teatre. Per tant, s'ha de buscar...
No té teatre d'ara, no té teatre de fa molts anys. De fa anys. El que passa que el debat està ara sobre la taula. Bé, és aquest espai que ens ha de servir d'impàs fins que no arribi aquest desitjat teatre, les converses de les quals estan avançades, com ja es va dir en el seu moment amb el club. De fet, avui, aquesta tarda, tenim trobada amb la Junta de l'Ateneu per acabar a tancar tots els serrells que queden. I bé, anem avançant en aquest sentit, que és l'important.
Mica en mica, perquè ens fem una idea. Pere, aquesta grada retràctil, com serà? Perquè els nostres oients es facin un dibuix mental.
La grada retràctil, veurem una part de platea, i després veurem unes grades inclinades que, quan es decideixi i es necessiti l'espai diàfan, queden recollides amb una mena de caixa de fusta a la paret que gairebé no es veuen. I això, doncs, el fet d'instal·lar això ens permet incrementar l'aforament de la Fasina, que ara estava al voltant dels... no arribava ben bé els 200, i amb aquesta instal·lació arribaria als 250. Una altra de les coses que també està prevista, no potser aquest any, sinó de cara a l'any que ve o l'altre, és també tindre una part escènica fixa a la fasina que et permeti doncs muntar els punts de llum, els trast que diuen els tècnics de so, un escenari una mica més en condicions, doncs perquè tingui també la presència, no? Que pugui semblar més un auditori que no pas una fasina, no?
Pere, deixa'm que et pregunti també per la caserna. Fa anys que en parlem. Sembla que comencem a veure la llum.
La caserna, l'objectiu que teníem era enderrocar-la a primers d'any, el primer trimestre de l'any. De fet, ja tenim destinada una partida en aquests moments, però la Generalitat ens ha requerit, no, que féssim una sèrie de puntualitzacions sobre si aquest edifici havia estat ocupat abans del 2000 per la Guàrdia Civil o no. Bueno, hem hagut de fer una sèrie de tràmits que se'ns ha allargat, però en principi les properes setmanes ja signarem les escriptures i el posterior enderrocament.
Anem en matèria de xifres, ordenances fiscals. Entenc que en aquests últims mesos de l'any ja les esteu treballant per aprovar-les, no crec que gaire més enllà.
Ja fa unes setmanes que hem començat a treballar ordenances. Cada servei ha fet la proposta de les ordenances que li competeixen i aquests dies doncs, estem acabant de redactar-les, de refer-les. Després hi haurà el procés de negociació amb l'oposició per escoltar les seves propostes i, si s'escau, incorporar-les. I a partir d'aquí els tempos és el ple d'octubre, doncs, aprovar ordenances i el següent, si tot va bé, aprovar pressupost.
L'any passat el tema de les ordenances va ser gran, no només a Sant Sadurní, sinó a tot Catalunya. No sé si aquest any continuarà una mica la línia de l'any anterior, hi haurà més congelació, en quin marc esteu treballant?
Sí, la pregunta és si la taxa de residus es pujarà.
Entre d'altres,
la resposta és que no, no es pujarà. Tot i que el cost ha pujat, perquè els sous pugen dels treballadors, no es pujarà per una senzilla raó, perquè s'estan fent les coses bé. Ara fa poc hem sabut que hi ha dos municipis d'aquí al voltant de Sant Sadurní que estan en el top 5 de municipis on es recicla més bé, i a mi també m'agrada dir que Sant Sadurní també està en el top 5 de municipis de la seva dimensió on es recicla més. Aquí enguany hem millorat 6 punts respecte a l'any passat, estem al 80,3%, que és moltíssim, moltíssim, s'estan fent les coses molt bé. Hi ha marge de millora, perquè si al costat estan al 93, aquí també el nostre objectiu és aspirar com a mínim a arribar-hi, però s'estan fent les coses bé, i això implica doncs, que els costos, el retorn que tenim per aquests residus, doncs, fa que ens podem arribar a plantejar mantenir la taxa.
Sant Pere de Rodavilles i Torrelavit són aquests dos municipis que comentaves, que estan en el top 5 pel que fa a recollida selectiva. Sant Sadurní en el 80,3%, pujant aquests 6 punts respecte a l'any anterior que comentaves.
Sí, és que això és una fita important. De fet, ja estem complint els objectius d'Europa, no? Els que ens marca, no? El que ens va obligar a pujar aquesta taxa d'aquesta manera tan salvatge, per dir-ho d'una manera que s'entengui. Estem complint aquests objectius. També és cert que hi ha municipis que ni s'hi acosten. Tenim aquí costat a Cabrera, que està al 17%, o Vilafranca, que està al 46%. Que les coses s'estan fent bé i es demostra una vegada més, perquè la realitat és molt tossuda, que el sistema porta a porta és el millor que hi ha en aquests moments per tal d'assolir aquestes taxes d'èxit tan importants.
De fet, Pere, perquè els oients es facin una idea, el tant per cent de Catalunya és un 47%. Amb 11, estem molt per sobre.
Estem gairebé doblant, gairebé doblant.
Per tant, aquest missatge positiu, que no sempre parlem en xifres positives, però en aquest cas ho hem de fer, perquè
s'ha de fer i s'ha de felicitar la ciutadania per l'esforç que està fent.
Pere, parlem ara d'un dels actes d'aquesta setmana. Aquesta setmana s'ha presentat la 29a edició del Gavatast, 3, 4 i 5 d'octubre, sempre el primer cap de setmana del mes d'octubre arriba aquesta mostra de caves i gastronomia. Aquest any, una mica envoltada d'aquesta polèmica al voltant del sector del cava.
Sí, Des de l'Ajuntament tenim molt clara la visió del que ha de ser el Cavatast. La realitat del Penedès ha canviat. Ens agradi més, ens agradi menys. Ja no només hi ha el monocultiu del cava, hi ha altres actors que han irromput amb força. Tenim els Corpinats, els Clàssics, la Conca del Riu Noia, el col·lectiu Vida Penedès, aquest jovent que ara ha emergit amb molta força, no?, amb aquests ancestrals que fan. I això també és territori. I el Cabatast és la fira, és la mostra on Sant Sadurní presenta els seus productes al món. I, per tant, tots aquests actors que han anat sortint també han d'estar presents. Com vaig dir a la roda de premsa, això és una cursa de fons. S'ha d'anar picant pedra any rere any, perquè al final s'acabi reflectint, com passa a altres indrets, la realitat que tenim aquí a la comarca. I crec que això és bastant de sentit comú, vull dir, que tothom ho pot entendre.
Al final, la realitat la tenim sobre la taula, és molt variada i segurament només quedant-nos amb una part, doncs, quedaria una mica coix.
Correcte, és així.
Com dèiem, 3, 4 i 5 d'octubre, aquesta 29a edició del Cabatast, una de les mostres de cava amb més solera. Del territori.
Més solera, amb més afluència de gent. Estem parlant que ens visiten unes 30.000 persones durant aquests dies, que és una quantitat de gent molt important, i l'impacte econòmic que té això en el municipi i en la comarca, doncs és important.
Convidem els nostres oients a que es passin per aquí a Sant Sadurní a gaudir d'aquesta mostra. Pere, torna també aquest mes de setembre, abans del Cabatast, el cicle Gaudí. L'havíem tingut aquí a Sant Sadurní fa uns anys i el tornarem a tenir ara,
el tornem a partir de setembre. A tenir una aposta del Departament de Cultura pel cinema en català i bé, gaudirem doncs d'un seguit de projeccions que evidentment convido tothom a que hi pugui assistir.
Al final, tot el que sigui acollir cultura en totes les seves expressions.
Correcte, correcte. I si em permets agafar el fil de les fires no només són festes i farres, és cultura. Per totes les edats hi ha exposicions, hi ha cultura popular, hi ha molts actes que estan vinculats en aquest món. No només es tracta tot el DJ que passa a partir de les 3 del dematí, sinó que és tot. I no podem perdre de vista això.
Exposicions que, per cert, podrem visitar fins a finals d'aquest mes de setembre, no només durant els dies de fires i festes, sinó que les tindrem disponibles per poder-les visitar fins a finals de mes. Pere, aquest cap de setmana estareu a Canyete, un dels municipis agermanats amb Sant Sadurní.
Efectivament, estem a Canyete. Jo hi vaig dissabte, torno dilluns a primera hora, i l'acollida que sempre tenim allà a Canyete és meravellosa, és fantàstica. Et trobes gairebé més gent de Sant Sadurní que de Canyete, i realment és una experiència que tots els sadurninencs i sadurninenques haurien de fer un cop a la vida.
Abans d'acomiadar-nos, no sé si ens hem deixat alguna cosa, si t'agradaria posar sobre la taula algun tema del que no haguem parlat.
Així, ara, de cop i volta, crec que ho hem tocat més o menys tot. Crec que per mi està bé. Fem bon ús de les xarxes socials, sobretot.
I tant que sí. Doncs, Pere, ho deixem aquí. Estem encantats de retrobar-nos en aquesta 8a temporada, que inauguris la roda d'alcaldes. I al llarg d'aquesta 8a temporada segur que tenim l'oportunitat de parlar moltíssimes vegades més. Que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies.
I fins la propera.
Diu que fa uns dies que surt i sol a caminar, i diu que ho deixa tot a casa, no sap quan tornarà. Diu que així sent els racons, que nota les olors de la seva ciutat. I diu que si ho poguessis veure, t'hi voldries quedar. Fa la ruta habitual del seu pis al mercat. Ell va fent sense cap pressa, li agrada anar mirant. Ulls de tota aquella gent que tants cops s'han creuat i potser saludat. I diu que si ho poguessis veure, t'hi voldries quedar. I entre el silenci i el batec de la ciutat, el sol el troba, ningú l'està esperant. I entre les places i els carrers que va passant, res no el preocupa i segueix caminant. I segueix caminant. Diu que dins d'aquell mercat li venen tants records. Diu que ha vist passar la vida entre els aparadors. I diu que sap que ella és feliç, que no li cal res més i que amb això en té prou. I diu que allà sempre ha sentit que li somriu la sort. Entre el silenci i el batec de la ciutat, el sol el troba, ningú l'està esperant. I entre les places i els carrers que va passant, res no el preocupa i segueix caminant.